clar, avui ho dèiem, després de la, abans de la pausa publicitària, la llum marcarà el segon preu més alt de la història. De fet, ahir, atenció, es va pagar de mitjana 12 vegades més que ara que fa un any. Que el preu mitjà de l'electricitat en el mercat majorista ha assolit el seu registre més car, 544,98 euros, si no m'equivoco, el megawatt hora. Josep Babot, membre de l'Aliança contra la Pobresa Energètica. És així, oi? No m'equivoco.
Sí, totalment. Són preus totalment desbocats. S'està pagant, com bé deies, 10 cops més del que es pagava fa un any. I per a moltes famílies, per a milers d'elles, aquesta situació és totalment insostenible.
Clar, perquè tinguem clar, Josep, quin és el percentatge de pobresa energètica que hi ha avui dia a casa nostra?
Sí, són dades que sovint és difícil poder concretar, perquè hi ha diversos indicadors, com poder mantenir la llar a una temperatura adequada, l'endarreriment en el pagament de factures, però sempre parlem del voltant entre un 8 i un 10% de la població es trobaria en aquesta situació.
Clar, entenc també, Josep, que la pandèmia ha fet incrementar aquesta pobresa energètica, no?
Sí, evidentment. És evident doncs, que moltes famílies que abans tenien una feina i tenien més recursos per poder arribar a final de mes, doncs arrel de la pandèmia això ha canviat. I el que també és evident és que la situació actual amb aquestes pujades exponencials de preu d'energia, doncs això el que han fet és encara repercutir-ho més. I ara estem en un escenari en què, afortunadament, hi ha hagut certes decisions a nivell polític que han fet doncs, que tallar els subministraments sigui molt difícil a famílies vulnerabilitzades. Segueix passant, però és més difícil. En primer lloc, tenim una llei catalana que prohibeix el tall a famílies vulnerabilitzades, tant d'aigua com de llum i gas. I, per altra banda, a nivell estatal sí que s'ha aprovat una moratòria de talls que ara en principi és fins a finals de juny per a totes aquelles persones que tinguin contractat el bo social elèctric. En aquest cas, a nivell estatal, la protecció del tall també és per aigua, llum i gas. El problema de tot això és que la gent, doncs, en principi, se'l garanteix el subministrament i, per tant, doncs, no es produeixen talls, però les factures segueixen estant allà. Clar. I el que nosaltres preveiem de cara als propers mesos és un autèntic drama amb el tema dels deutes acumulats. Perquè us feu una idea, nosaltres tenim gent a les nostres assemblees, gent vulnerabilitzada que compta amb el bo social elèctric, que ja són descomptes bastant importants dins la factura, i estem parlant de que ens han arribat factures de 440 euros en un sol mes. 440 euros a una família que potser això és el que ingressa per via de prestacions socials. Doncs imagineu-vos el drama i el que tindrem els propers mesos endavant.
Clar, i a part, Josep, ara ens ho explicaves, no? Però estic convençuda que des de l'Aliança contra la Pobresa Energètica, no? Haureu detectat que s'apropen a vosaltres per fer consultes, no? Famílies d'un perfil que potser fins ara, no? És el que estaves comentant, no? Arran de la pandèmia, mai havien tingut cap problema per pagar les factures arran de la pandèmia i arran d'aquest nou màxim històric.
Sí, totalment. Tenim un nou sector de la població que fins ara doncs, podia haver fet front als seus subministraments de forma regular, doncs potser li costava més, però hi feia front, sí. I ara realment es troben en una situació en què han de decidir si omplen la nevera o paguen els subministraments, i aquí nosaltres ho tenim molt clar. Primer, el benestar de les famílies, que no deixin de comprar res que sigui necessari per la seva vida i per tenir desenvolupar una vida digna, i després ja tocaran els subministraments. Perquè, no? A més, sobretot relacionant això amb que la pandèmia ha afectat molt a moltes famílies, però el que no ha afectat gens és a les grans companyies de l'oligopoli energètic, que sempre que presenten resultats, malgrat la pandèmia, segueixen sent resultats estratosfèrics de milers de milions d'euros.
Clar, Josep, ara anava a preguntar, perquè davant la pujada de preus, perquè ara també, escolta, vas a, òbviament, estem parlant de la llum, ara centrats, d'aquests talls de llum, però vas a omplir el cotxe de benzina, no? I hi ha hagut una pujada exorbitant, no? Què té a veure tot això pel que fa al tall de la llum? Josep, la distribució elèctrica.
Aquí és important remarcar una cosa. Hem sentit durant les últimes setmanes doncs, quin pot ser l'impacte de la guerra que hi ha ara mateix a Ucraïna en quant als preus del gas i quin impacte pot tenir això en la factura. Aquí la cosa és... els actuals preus de l'energia no són un fenomen natural ni conjuntural. És un problema purament polític. Tenim un sistema de fixació de preus al mercat majorista, que és un mercat diari on, lògicament, les empreses que es dediquen a generar energia, doncs el que fan és vendre a moda de subhasta la seva energia, i el problema és que el sistema actual és un sistema imposat des de Brussel·les per la Unió Europea i és un sistema que s'anomena marginalista. El que vol dir això és que l'energia més cara marca el preu de la resta d'energies. I el que ens estem trobant és que l'estat espanyol, doncs, que compta amb moltes altres sistemes de generació, com pot ser les renovables, com pot ser en algun cas la nuclear, el que estem fent és pagar a preu d'or aquestes energies perquè el gas, que potser representa entre un 15 i un 30% del total a l'hora de generar aquesta energia, és el que marca el preu per tota la resta. Llavors, això, en realitat, és un problema polític i té una fàcil solució, que és doncs, pressionar perquè des de Brussel·les i des de la Comissió Europea sembla que està per la labor per fer-ho, però portem ja setmanes i inclús mesos i no hi ha hagut cap canvi, doncs això es modifiqui i es passi a ser un sistema més just, perquè al final això el que provoca és que tenim grans empreses que el que estan fent és generar energia a través, per exemple, de centrals hidràuliques al mateix preu que els costa, al mateix cost de fa un any, però el preu que obtenen per això és 10 cops superior. I el que estem dient és que aquestes empreses bàsicament són les mateixes que he dit abans, les de l'oligopoli energètic, les 5 grans, i que s'estan, doncs, bàsicament forrant des de fa un any a costa dels consumidors. I és així.
Clar, perquè dia d'avui, ara ens has parlat, abans ens parlaves una mica la protecció que tenen els afectats per la pobresa energètica, però quin tipus de protecció tenen ja? Estem parlant, com deies tu, a llarg termini, quan els arribi la factura.
Sí, ara mateix, a nivell estatal, hi ha aquesta moratòria de talls, per tant, doncs, si mentre tinguin el bo social elèctric...
Estan, diguéssim, salvats en aquest sentit, sí.
Per nivell de renda, no haurien de tenir problemes en aquest sentit, i a més hi ha el reforç de la llei catalana, que encara és més garantista, i també prohibeix el tall. En quant als preus en si, el que hi ha és aquest mecanisme que he comentat, el bo social elèctric, que són descomptes, habitualment són del 25% o del 40% de la factura. Ara mateix, de forma temporal, degut a l'increment dels preus, l'Estat ho va ampliar al 60% i al 70% de la factura, però, i aquí ve un gran però, és que la part bonificada té un límit de consum. És a dir, hi ha uns quilowatts hora mensuals que queden bonificats i entren dins aquest descompte. Però tot el que una família es passi d'aquests quilowatts hora que estan bonificats, d'aquest consum bonificat, ja va a preu normal. Quin és el problema? Estem en ple hivern, hi ha moltes cases doncs, que, lògicament, necessiten energia elèctrica per poder escalfar, i el problema que tenim és que, i el que estem veient en les factures, és que doncs, la gent consumeix molt per sobre d'aquests límits bonificats. I, per tant, doncs, sí que té una part amb descompte, però hi ha una gran part que no. Per tant, aquestes factures de 300 i de 400 euros que veiem en famílies vulnerabilitzades estan succeint perquè l'Estat doncs, no ha planificat bé aquests consums bonificats. I això també és una assignatura pendent per part del Ministeri de Teresa Ribera i del Govern Central de poder-ho millorar.
Josep, qui sou l'Aliança contra la Pobresa Energètica? Què feu?
Doncs mira, som un moviment social de base, ens organitzem de forma assembleària i el que fem principalment, a banda de fer incidència en temes de pobresa energètica i drets energètics, és organitzar assemblees totalment obertes i gratuïtes cada 15 dies, on la gent que té qualsevol tipus de problema o dubte amb els subministraments bàsics es pot connectar o pot venir presencialment i participar, volcar dubtes per resoldre'ls de forma col·lectiva. Nosaltres, de forma presencial, ens trobem els dimecres cada 15 dies a la seu de la Federació d'Associacions de Veïns de Barcelona, que està al barri Gòtic, i també, des de que va esclatar la pandèmia, estem fent-ho en format híbrid i permetem que la gent es pugui connectar online també i seguir l'assemblea i poder volcar les dades en els seus dubtes des de diferents poblacions de Catalunya. La propera assemblea és justament avui i les assemblees són sempre de 5 a 7 de la tarda.
Fantàstic. Josep Babot, membre de l'Aliança contra la Pobresa Energètica, gràcies per haver entrat en directe aquí al matí a Ràdio Cel. Suposo que vosaltres també deveu tenir previsions, no? I no sé si em podré respondre a aquesta pregunta, però quan pot arribar a pujar la tarifa de la llum? Té sostre?
Doncs esperem que poc més, perquè precisament el que vull deixar molt clar és que els actuals preus no són un fenomen natural com un volcà o com un huracà, sinó que purament tenen una solució política. Per tant, jo crec que hi ha hagut declaracions ja des de Brussel·les i també des de Madrid, en el sentit que hi hauria canvis properament, i esperem que aquests canvis doncs, es produeixin el més aviat possible perquè les famílies deixin de pagar el que estan pagant fins ara.
Doncs moltíssimes gràcies, Josep. Que vagi molt bé. Una abraçada forta. Bona feina.
Moltes gràcies.